Què tal? Molt bona tarda. Benvinguts al programa L'Alcalde en directe d'aquest mes de juliol. Com cada últim dijous de mes, l'alcalde de Constantí, el senyor Òscar Sánchez, ens acompanyarà durant aquesta propera hora per fer un repàs a tots els temes de l'actualitat municipal. Un mes que arriba carregat d'informació i també tot just a les portes d'iniciar la festa major d'estiu a Constantí, la festa de Sant Feliu. Alcalde, què tal?
Bona tarda. Bona tarda. Un plaer estar un altre cop amb vosaltres.
Agraïts de tenir-lo avui aquí. Com dèiem, un mes on s'han acumulat moltes notícies, entre elles el nomenament aquesta setmana de l'alcalde com a president del Consell Comarcal. Abans que res, donar-li l'enhorabona, alcalde.
Gràcies, moltes gràcies.
I ara, després, tindrem temps de parlar-ne. Però com estem fent habitualment en aquests últims mesos, sempre comencem aquest programa fent una valoració de la situació actual més a les portes d'aquest inici de la festa major sobre la situació de la Covid-19 al municipi. Una setmana en la que s'han notificat força casos aquí a Constantí. Tot i això, el municipi que sortirà del toc de queda nocturn, el que s'havia aplicat aquesta última setmana, en funció d'aquest llindar que aplica la normativa del govern de la Generalitat, dels 400 casos per cada 100.000 habitants, doncs Constantí aquest dia 30 de juliol que surt del toc de queda nocturn.
Sí, aquest divendres ja finalitza el toc de queda, perquè lògicament ja ho comentaves, no? Que estem per sota d'aquest rati de positius per cada 100.000 habitants dels últims 7 dies, i per tant, en aquest sentit, pues, podem afirmar que aquí a Constantí pues, anem a la baixa, no? Tot i que tenim un nombre encara diari de nous positius pues, que encara ens fan alertar i, lògicament, pues, demanar aquesta responsabilitat a tothom, no? de complir totes les normatives, pues, del distanciament social, si no hi ha distanciament, l'ús de la mascareta, la neteja de mans, la ventilació dels espais interiors i, lògicament, pues, també donar les gràcies, no? A la gent també, que en la immensa majoria compleix aquestes normatives i fa que el dia a dia sigui una mica més normal del que estàvem acostumats en els darrers mesos, no? Però, òbviament, amb molta precaució encara, perquè això no ha passat i aquesta nova variant de Delta pues, es contagia molt més ràpidament i, per tant, molta cura i amb molta responsabilitat encara.
I coincideix aquest anunci de que el municipi surt del toc de queda amb aquest inici de la festa major, perquè aquest divendres 30 de juliol, tot i que hi ha hagut activitats prèvies, donarà el tret de sortida oficial a la festa major, que es concentrarà el gruix d'activitats durant el cap de setmana, de divendres a diumenge 1 d'agost. I ho hem explicat durant aquests dies, l'Ajuntament ha presentat una festa major que després d'un any en què no es va poder fer per la situació en la que ens trobàvem, doncs aquest any s'ha hagut d'adaptar tota la programació a aquesta situació sanitària, a la normativa que marca el Precicat, i això ha obligat a molts canvis del format habitual a què estem acostumats a la festa major.
Sí, sobretot serà una festa major diferent. Està concentrada bàsicament en els actes tradicionals amb aquest cap de setmana, divendres, dissabte i diumenge, i òbviament doncs, hi ha alguns dels actes tradicionals que no els podrem fer, lògicament, ja que no podíem assegurar al 100% aquesta protecció necessària amb els protocols de seguretat que marca el Procicat, i de les altres activitats que les hem hagut d'adaptar, no? Canviant algunes localitzacions, com per exemple doncs, el pregó o la missa del dia 1, que ho farem el pregó a la plaça de les Escoles Velles i la missa al parc de les Escoles Velles. Jocs que són més amplis, més oberts, que ens permeten també fer un control de l'aforament, de les dades de les persones que assisteixen. I bueno, doncs al final, adaptant-nos a les noves protocols, no? que marquen des de sanitat. I òbviament serà una festa més petita, tampoc tindrem la fira tradicional amb les atraccions perquè els crios puguin muntar-se i divertir-se, una llàstima, perquè també ells, els més joves, han sigut els que jo crec que millor comportament han tingut durant tot el confinament i la posterior, lògicament, mesures de seguretat, no? Òbviament, al final les escoles, recordo al principi de curs, que estaven tots molt neguitosos perquè pensàvem que seria molt complicat, no? Amb les aules, amb jocs tancats, i finalment hem vist que ha sigut un dels jocs més segurs, no? On podien tindre els nostres alumnes. Per tant, vull aprofitar per agrair, no, a tot el jovent la seva implicació i la seva, el compliment de les normatives i també, lògicament, encara que ja s'ha acabat el curs, a tot el personal docent també, que ha fet un enorme esforç durant aquest curs i en general a tothom, no? Perquè la immensa majoria ha complert amb les normatives que anaven setmanalment anunciant i, per tant, per aquest sentit, contents. I pensàvem que aquest any, doncs ja després de molts mesos de pandèmia, que ja coneixem millor el funcionament del virus, doncs podíem adaptar la festa major i encara que sigui diferent i una mica més petita, doncs poder-la realitzar, no? Òbviament el sector de la cultura ha passat també un any ja i mig molt, molt complicat i creiem que havíem de fer aquest esforç des de l'Ajuntament per adequar-ho tot i poder realitzar, encara que ja dic, una festa major diferent.
En aquest sentit ho hem comentat aquests dies, també es va parlar durant la roda de premsa, no? El fet d'haver de treballar amb aquests canvis constants pel que fa a les mesures sanitàries, és un esforç extra, no? Que ha obligat sobretot a l'hora de primer de dissenyar un programa que pugui donar cabuda a les activitats, després haver de fer canvis sobre la marxa, això també ha requerit un esforç organitzatiu extra per part de tothom.
Sobretot vull agrair als treballadors municipals l'enorme feinada que han tingut, també a la regidoria de festes i de cultura. I, bueno, pues, òbviament són temps difícils i hem de donar el millor que tenim, el millor de tots nosaltres per poder fer aquesta festa major, no? I poder-la viure-la i compartir-la amb responsabilitat, lògicament. Per tant, agrair a tothom, als treballadors, també a les entitats i associacions, que són el gran gruix d'activitats, són activitats que organitzen ells amb la nostra col·laboració, lògicament, però que també han fet un enorme esforç d'adequació dels seus actes i també amb aquest mal de caps, no? Per intentar cada setmana que sortien noves normatives, però intentar sempre adequar-ho, no? Per tant, el meu agraïment i sobretot pues, encoratjar a tothom, no? que ho sàpigui disfrutar i amb il·lusió i responsabilitat.
I recordar totes aquestes normatives que centraran tot el gruix de la programació i que s'aplicaran a totes les activitats, perquè les activitats, tot i que es fan a l'aire lliure, és obligatori l'ús de mascareta, hi haurà un control d'accés, control d'aforament, aforament limitat, tothom haurà d'estar assegut, vull dir que seran, com diem, doncs actes molt diferents a la festa major que estem acostumats, però en definitiva del que es tracta és de que aquest any, doncs, dintre del que és la situació, com a mínim es pugui gaudir d'una festa major adaptada, evidentment, a la situació actual. Recordar que els actes s'obren aquest divendres amb la cercavila i també amb el pregó de la festa major i que tindran continuïtat durant tot el cap de setmana, el dissabte i el diumenge, doncs, ben encarregats d'actes. El diumenge amb aquest dia de Sant Feliu i amb els actes més solemnes i tradicionals. Però bé, actes que en definitiva són per tots els públics i per tots els gustos. No sé, alcalde, si em vol destacar algun concretament.
Bueno, sobretot trobarem també aquest canvi, no? a la cercavila i al seguici, no? Perquè ha de ser tot el públic també assegut, amb un recorregut marcat. Per tant, per això dèiem que serà una festa major diferent, però que preparada amb molta il·lusió i conjuntament, no? Amb les entitats. I per això crec que els veïns i veïnes ho agrairan, no? que la puguem dur a terme, encara que sigui pues, amb totes les mesures i que sigui una molèstia també, no? perquè així és, no? Serà diferent. I destacar, pues, no sé, per exemple, dimecres passat ja vam començar amb els actes previs, amb la presentació del llibre del nostre veí, el Joan Villalbí, amb aquest llibre... El Jordi Villalbí, amb aquest llibre Ara ja ho saps, mare, no? Que va ser un acte pues, molt, molt bonic, molt emotiu, molt àgil i molt content per obrir amb aquests actes previs, que també vam tindre aquesta actuació musical del Joan Reig i del Sergi Esteve i amb la presència també del doctor Gomà, cap d'oncologia de l'Hospital de Reus. Per tant, un acte molt, molt bonic i que ja portàvem molts mesos que el volíem fer, però bueno, degut a agendes i lògicament també degut a la pandèmia, pues, al final ha tingut que ser ara el primer acte previ de la Festa Major, no? Que també pues, està bé que sigui un acte cultural.
I el cicle de concerts a Sencelles, alcalde, que continua avui dijous amb una cloenda d'autèntic luxe. Ja ha estat un cicle, diríem que especialment reeixit pel que fa a les formacions musicals i sobretot pel que fa a la participació del públic, perquè ha estat Doncs un èxit d'assistència, sí, diria que sense precedents, eh? Uh-huh. I que avui doncs, la cirereta al pastís la posarà ni més ni menys que el Quartet Gerard.
Sí, i a més estrenem, no?, aquesta l'obra guanyadora del primer Premi Sencelles de Composició. Per tant, doncs, bueno, encoratge a tothom que vingui. Bueno, és un joc inigualable, no?, a Sencelles, a la fresca, no?, a partir de dos quarts de nou. I, per tant, doncs, encoratge a tothom, doncs, que vingui, que gaudeixi de la música. I, a més, com deies, avui és el Quartet Gerard, bueno, un grup, doncs, de moltíssima qualitat. No? Per tant, contents i a continuar gaudint, no?, d'aquests actes culturals que valen molt la pena i, a més, que són gratuïts i amb la col·laboració també, doncs, del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, de Repsol i, lògicament, també amb l'Associació d'Amics de la Música de Constantí. Mm.
El cicle de concerts que s'englobava o s'engloba dintre d'aquest cicle d'activitats Fem Estiu, Fem Constantí, que d'alguna manera també ha permès recuperar el pols de l'activitat cultural després de molts mesos amb una programació d'activitats que també, diria, alcalde, no sé si per la situació i per venir d'on venim, però la participació està sent espectacular, no? Aquesta setmana, per exemple, acabaven aquestes caminades, que ha estat una de les grans novetats del cicle, aquestes caminades per descobrir el terme, i la veritat és que l'acollida d'aquesta activitat ha estat excel·lent.
Sí, 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 la veritat és que la gent ha respost molt bé. És que és normal, no?, que tots tenim ganes també de sortir, de relacionar-nos i de gaudir, no?, també de la natura i del patrimoni. Va ser una caminada molt, molt bonica, amb l'Oriol Nicolau, que ens va explicar tot l'itinerari pel camí de l'Olbi. Vam anar a veure el Mas Montseny, que encara fa oli, no?, vam veure tota la maquinària antiga, i bueno, va estar molt, molt, molt didàctic i molt interessant, i tothom, pues, molt, molt content, no?, d'aquestes activitats, i lògicament, pues, ja preparant les de l'any que ve per continuar amb aquestes activitats.
De fet, a l'agost, quan acabi la Festa Major, continua el cicle, no amb, sí, tanta activitat com ha estat durant el juliol, però sí que hi ha encara moltes activitats, sí, previstes, com l'observació astronòmica, les sessions de cinema familiar, i vull dir que el cicle continua durant l'agost.
Sí, 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 no parem.
Respecte a aquestes caminades, recordo que parlàvem amb l'Oriol Nicolau quan es va iniciar la primera de les caminades i per parlar d'aquesta iniciativa, i comentàvem, no?, doncs, que era una manera de descobrir, de conèixer com es vivia al municipi en un passat no tan llunyà. Uh-huh. I dintre del que cap, doncs, tots aquests masos estaven en un estat de deteriorament important, la majoria d'ells. Però parlàvem també, no?, del que pot fer, doncs, per exemple, l'Ajuntament en aquest cas, doncs, amb iniciatives com aquesta, i també, doncs, suposo que hi en aquest sentit també això és una cosa que contemplen els pressupostos, no?, l'arranjament d'aquests camins rurals que ens permeten circular i fer, sí, passejades pel terme, que això sí que és una de les coses que des de l'Ajuntament sí que es pot realitzar, i de fet s'està fent un treball en aquest sentit.
Sí, intentem cada any dedicar una partida al pressupost ordinari i cada any anem arreglant un camí. Ara l'últim que hem fet és el camí de la Pedrera, i ens agradaria ara amb aquest any poder fer també arreglar una mica el camí de l'Olbi. També, que són camins, doncs, que lògicament s'han de fer un manteniment i s'han de planificar. Per tant, treballant en aquest sentit dels camins, també amb la seguretat, i bé, amb els masos, doncs, també, no? Ara, per exemple, estem fent amb l'ICAC i amb la URB aquestes investigacions que vam presentar aquesta setmana els resultats de la primera fase del projecte de Mas dels Frares. I també vam comentar que el problema dels masos és que la immensa majoria són privats, no? Són de propietat privada. També de fer algun treball d'investigació també i recerca a l'ermita de Sant Llorenç. Crec que seria interessant també actuar també amb aquesta ermita, que també té moltíssima història, no?, a Constantí, i estem intentant a veure amb els propietaris si puguem tindre alguna autorització, i també amb arqueologia, doncs, poder fer iniciar uns estudis també que serien molt importants i significatius per la història de Constantí.
Ara que parlava d'aquest projecte de recuperació patrimonial a Mas dels Frares, com deia l'alcalde, aquesta setmana s'han presentat els resultats, no?, d'aquesta primera fase de les excavacions, que han tingut, doncs, aquest període de 3 anys, del 2019 al 2021, en col·laboració amb l'ICAC, amb la URB i també amb el Consell Regulador de la DEO d'Origen Catalunya. un projecte en el que l'Ajuntament s'ha implicat també fins i tot econòmicament i que la voluntat és que tingui continuïtat, no?, aquest projecte d'investigació.
Sí, és un conveni que vam signar conjuntament amb l'Institut d'Arqueologia de Tarragona, amb la Generalitat i amb diversos agents, no?, com la Universitat Rovira i Virgili i la Denominació d'Origen de Catalunya, i intentar pues, col·laborar cada any. L'Ajuntament, lògicament, està al nostre terme i creiem que hem de portar econòmicament una quantitat per a continuar aquests estudis i, lògicament, també intentar facilitar amb tota la logística o la infraestructura en tot el que puguem. No? Hi ha un equip de gent molt jove, no?, a arqueologia, i molt preparada, i creiem que és molt, molt positiu. Els resultats, de fet, d'aquesta primera fase pues, han sigut molt, molt bons, amb aquest jaciment que hem trobat, amb aquesta piscina d'unes dimensions molt grans, i creiem que ens donaran molta informació i moltes troballes que anem fent cada setmana amb tot l'indret de Mas dels Frares. No? Per tant, creiem que és un camí que hem de continuar i si es pot potenciar encara pues, millor.
En aquesta línia de recuperació d'elements patrimonials, alcalde, hem parlat durant els últims mesos d'aquests projectes que s'inclouen en el gran pla d'inversions que aprovava el consistori, de la rehabilitació de la muralla, i també ja s'ha aprovat, la Junta de Govern ja ha aprovat també el projecte de condicionament i reforma de l'antic refugi, que aquest també serà un projecte molt important dintre del que és la, com dèiem, la recuperació dels elements patrimonials històrics al municipi, un projecte doncs, que suposarà, com dèiem, condicionar una part de l'interior d'aquest refugi antiaeri i també de tot el que és la plaça que l'envolta.
Sí, creiem que està inclòs dintre d'aquest gran pla d'inversions que vam aprovar per unanimitat, i creiem que és un projecte també important. Potser sí que és un projecte econòmicament, diguéssim, més baix de la mitjana que tenim amb aquest pla d'inversions, però molt important, no? Molt important per recuperar aquest refugi, per recordar la nostra història, que no es torni a repetir, i sobretot que els nostres veïns i veïnes puguin visitar-lo, no? O sigui, la idea és fer, amb aquest projecte, és fer-lo visitable, encara que no sigui tot, però almenys sí que els primers 10, 11, 12 metres que garanteixin la seguretat, lògicament, del visitant, doncs la gent pugui entrar i arranjar també tota la plaça del davant, no? On tenim el baluard, donar-li aquest caire important, no? Per tant, creiem que ja anem treballant fent passos endavant. Ara ja tenim el projecte ja amb exposició pública, aprovat, i ja doncs, quan abans pugui fer el concurs públic per intentar que sigui una realitat ja el proper any i fer-lo visitable, no? A través de cites concertades a l'Ajuntament, doncs, que diferents grups puguin entrar, visitar-lo, i després ens agradaria també fer un mural a tota la façana de l'entrada de la Porta del Refugi, fer un mural també reivindicatiu, no?, d'aquest refugi, del que suposava i del que hem de conservar, lògicament.
En aquesta mateixa Junta de Govern es van aprovar també els plecs de clàusules de dos projectes també que tenen a veure amb una banda la renovació del carrer Serapi i també la construcció d'aquest parc esportiu i la pista d'esquate a l'Avinguda Andorra. No sé en quina fase estan ara aquests projectes.
Ara ja la setmana que ve, bueno, ja es va aprovar el projecte, es va aprovar ja el concurs públic, i la setmana que ve ja obrim els sobres amb les ofertes de les empreses. Ja ha acabat el període perquè les empreses puguin examinar el projecte i entrar a les seves ofertes, i la setmana que ve ja obrim el primer sobre, que és el sobre administratiu, perquè les empreses licitadores pues, que compleixin tots els requisits que marca la normativa de contractació pública, i per tant ja tornar a publicar-ho, esperar els dies que toca per llei i ja procedir pues, a obrir el segon sobre, que ja és la valoració econòmica. Per tant, esperem que abans de que finalitzi l'any puguem començar aquestes dues obres, que també són dues obres molt reivindicades pel municipi, que ara Serapi calia ja fer-lo, i també el parc multiesportiu de l'Avinguda Andorra, que ve dels pressupostos participatius del 2019, que lògicament el 20 amb la pandèmia no el vam poder executar, vam dedicar la partida a altres urgències que van sorgir arrel de la pandèmia, lògicament, però ja que sigui una realitat, perquè també a la zona dels veïns d'allà, del carrer mossèn Ramon Berguedà i de l'Avinguda Reus, carrer Vendrell, carrer Valls, doncs tinguin també una zona de parc esportiva també que la gaudeixin.
Dintre d'aquest pla d'inversions, les actuacions més immediates doncs, serien aquestes, el sí. Refugi, el carrer Serapi i aquesta pista o parc esportiu a l'Avinguda Andorra.
Bueno, a banda tenim també dos projectes grans que també ja estan també molt avançats, que és el projecte de la renovació de tot el carrer Major, a l'entrada, diguéssim, des del polígon Riu Clar fins a la plaça de les Coles Velles i tot el carrer Sant Pere. També que el carrer Sant Pere es reforma tot el serveis i també tot el paviment, que ara precisament ahir ja es va publicar el butlletí oficial de la província el projecte. Estem amb exposició pública i segurament doncs, de cara al segon semestre del proper any doncs, ja tindrem també tots els passos ja fets, de licitacions, etc. i poder començar també ja les obres.
Bé, doncs l'any vinent serà un any intens pel que fa a les obres, eh? Després d'un any que la pandèmia d'alguna manera ha pogut paralitzar tota aquesta intervenció, l'any que ve es preveu intens.
Sí, clar, lògicament la pandèmia ens va fer dedicar molts recursos, tant econòmics com materials com humans, a solucionar la problemàtica que com a conseqüència no, de la pandèmia. Moltíssimes famílies que ho estaven passant molt, molt malament, tots els temes de les escoles, bueno, un llarg, etc., que ens prioritzava atendre allò primer. No? I per tant ara pues, a tope amb tota la planificació que vam aprovar amb l'últim pla d'inversions.
Tornant a l'actualitat, aquesta setmana passada doncs, també informàvem d'aquesta reunió que es va fer amb els agents rurals, perquè quan arriben aquests mesos d'estiu i ve la collita de la avellana, doncs, cada any doncs, des de fa ja uns exercicis l'Ajuntament està fent una contractació d'un servei de guarda rural que reforça, i que en col·laboració amb la policia local, reforça aquesta seguretat a les zones rurals, i aquest any es repetirà aquesta iniciativa, a partir del 10 d'agost.
Sí, del 10 d'agost al 10 d'octubre, que és quan mentre dura l'època de collita de l'avellana, perquè creiem que està donant bons resultats. És un servei que vam iniciar l'any 2015 i bueno, segons les reunions que estem tenint, òbviament, acabar amb la delinqüència, arribar al zero és pràcticament impossible, no el risc zero, és impossible, però sí que es minimitza bastant, no? I s'augmenta la sensació de seguretat i el contacte amb els pagesos i amb els massos. Per tant, creiem que era imprescindible mantenir-ho i així ho hem fet, no? Intentar que aquest servei continuï, donar-li continuïtat, a més és la mateixa persona qui dona aquest servei, per tant, que ja és coneguda entre els propietaris de les masies i pagesos, per tant, crec que contents i sobretot coneixedors, no, de la problemàtica que hi ha al món rural, no només aquí a Constantí, sinó a tots els municipis, però que creiem que és un servei que els pagesos es mereixen, com a mínim des de l'Ajuntament, donar aquest suport.
Per part seva, hi ha aquesta valoració positiva, de com ha anat l'experiència en els últims anys. A més, és una persona que ja té doncs, aquests anys anteriors fent aquesta tasca. Per tant, tant la coordinació com també doncs, aquesta millora, d'alguna manera, de la sensació de seguretat li han transmès tots els agents rurals.
Sí.
Bé, parlant de seguretat, però d'un altre tema completament diferent, també fa uns dies, fa unes setmanes en aquest cas, hi va haver una reunió en relació al Plasec, alcalde, que va comptar amb la presència de tots els alcaldes i també, diria que la part final, amb la presència del conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena. Aquest és un tema doncs, que som especialment sensibles i l'alcalde doncs, ho ha exposat nombroses vegades en entrevistes aquí i en altres mitjans de comunicació, molt crític, no? amb la tasca que s'estava fent des del govern de la Generalitat en relació al Pla Secta i sobretot tenint en compte l'accident que hi va haver el 2020, no? Aquí a Iqoxe. Quina valoració fa l'alcalde d'aquesta reunió i d'aquestes mesures que anunciava el conseller d'Interior?
Bueno, sempre és positiu. Jo crec que jo sempre dic, no, que sóc una persona, intento ser una persona molt optimista i sempre és positiu que un conseller, en aquest cas el conseller Joan Ignasi Elena, vingui a Tarragona i ens informi a tots els alcaldes i responsables de la feina que s'està fent, no, des de la Generalitat. I en aquest sentit, però, bueno, veiem amb bons ulls que aquesta instal·lació que va anunciar de 51 sensors al polígon petroquímic sud, pues és una bona passa endavant, tot i que lògicament ja han passat més d'un any i mig del greu accident d'Iqoxe i veiem que encara queda molt per fer i cal una reacció contundent, no, per recuperar aquesta confiança de la ciutadania envers a l'àmbit de la química i de les emergències, no? Per tant, exigents, molt exigents, i així li vam transmetre, no, al conseller, que calia fer potenciar encara molt més tot el tema de la informació a la ciutadania, de la confiança, també sobretot el tema de la comunicació. Si recordem, el tema de la comunicació de l'accident, doncs va ser una mica caòtic i així li vam traslladar, no?, tant als directors de Protecció Civil com al mateix conseller que va vindre en persona.
Dintre d'aquestes mesures hi ha la instal·lació d'aquests sensors, no?, als polígons, a les zones dels polígons petroquímics, i també la instal·lació de noves sirenes.
Sí.
Que aquesta era una de les qüestions també que quedaven en l'aire, no? Quan va passar l'accident, doncs les sirenes no es van activar i molta gent es va preguntar quina era la utilitat de les sirenes si no s'activen en cas d'accident. En aquest cas, sembla ser que aquí a Constantí se n'instal·larà una de nova que s'afegirà a les tres que ja tenim.
Sí, s'instal·larà el polígon perquè, bueno, arrel d'aquest nou pla secta, que recordem que passem de pla secat a pla secta, en comptes de dirigir-se des de Barcelona, es dirigirà des d'aquí, des de l'edifici del 112 d'aquí de Reus, i el que farem és instal·lar una sirena nova, diguéssim, a la zona oest del polígon, que lògicament quedava una mica bo, que no se sentien, lògicament, no? Per tant, en aquest sentit, bé, preocupats també, perquè també en converses amb l'alcalde de Reus, Reus no entra en aquest àmbit, no tenen cap sirena, i lògicament també creiem que estem en una àrea d'afectació també important, i creiem, i així ho vam reivindicar juntament amb l'Ajuntament de Reus, que també caldria a la ciutat de Reus ficar alguna, instal·lar alguna sirena. I bé, doncs, també doncs, instal·lant a Vilaseca també ho veiem amb bons ulls. El que sí que fèiem, reclamàvem, era sobretot això, no? Que les sirenes han de sonar sí o sí amb qualsevol tipus d'incident en primer moment. Després sempre estarem a temps de si no és un núvol tòxic o si no és algú perillós, però lògicament informar a la ciutadania que no cal el confinament i que s'aixeca, però des d'un primer moment, si es desconeix quin és el producte, si és, en aquest moment d'incertesa, crec que les sirenes han de sonar.
Dintre del que és aquest pla secta i sobretot les accions que reclamen els agents del territori, és el que comentava l'alcalde, no? Doncs millorar aquesta percepció de seguretat, sobretot per part de la població, no? Que és qui realment doncs, rep els efectes de tot el que ha passat o de tot el que va passar i és la que doncs, sent aquesta sensació d'inseguretat. En aquest sentit, no sé quines accions o quines campanyes s'han plantejat, perquè es parla de campanyes de sensibilització amb accions formatives, ajuntaments, etc. No sé si hi ha accions concretes en aquest sentit per traslladar a la població aquesta millora d'aquesta sensació.
Bueno, el conseller ens va informar d'això també, no? D'aquest pla de formació que tenen previst portar a terme, en què una d'elles és sobretot fer molta força amb els joves, no? A les escoles, als instituts, inclús adaptant-lo a les noves tecnologies, no? Que són el que utilitzen els joves, per exemple, amb un escape room, amb molta informació també, com es feia abans, a totes les famílies, a tots els domicilis, però clar, nosaltres el que pensem és això, que això ja s'havia d'haver fet ja fa uns mesos, no? Ja anem tard. Per tant, li vam reclamar això, no? que sigui un tema prioritari, el tema de la seguretat i de les emergències aquí al Camp de Tarragona, que per la Conselleria i per la Generalitat sigui un dels temes prioritaris a la seva agenda, no? A la seva agenda política, perquè necessitem, com deia, recuperar aquesta confiança amb la ciutadania i perquè és un dels pols químics més grans del sud d'Europa. Per tant, per una banda crític i per l'altra, pues, lògicament, amb la mà estesa, intentar ajudar, i nosaltres estem aquí al territori i sabem quines són les necessitats, intentar ajudar en tot el que puguem, perquè al final és un problema de tots. Encara que la competència sigui de la Generalitat i del Departament d'Interior, és un tema que a nosaltres ens pertoca directament, no? Per tant, ja et dic, amb crítica i per l'altra banda amb mà estesa per intentar ajudar a la Conselleria en tot el que calgui perquè tot això sigui efectiu, perquè com deia, van tard.
Bé, doncs haurem d'estar pendents, no?, de totes aquestes promeses, com després s'acaben traduint, perquè en aquest sentit promeses n'hem escoltat moltes.
Sí, aquest és el problema, que sempre, no?, sempre ens indiquen, bueno, que en aquest cas és un conseller nou i lògicament pues, ell ens feia aquesta proposta, no?, informativa, pues, de formació, de comunicació, d'aquestes inversions dels sensors, de noves estacions de seguiment de la contaminació, però el que volem efectivament és veure-ho ja in situ i veure-ho ja implantant, no?
Bé, deixo de banda aquesta qüestió i torno també amb una qüestió informativa del municipi que fa referència també a una acció que l'Ajuntament ve repetint cada any doncs, durant tots els períodes de vacances escolars i que també és molt important doncs, a nivell social, el manteniment del servei de menjador, d'aquestes beques menjador per tots els infants que bé, fan un ús d'aquest servei durant l'any i per garantir no, aquest àpat en condicions al dia, aquest servei que doncs, l'Ajuntament està mantenint amb una partida pressupostària cada any i que durant els mesos de vacances escolars assumeix el 100% del cost del servei.
Sí, això, bueno, arrel de... Quan vam entrar el 2015 també, va ser durant les vacances del primer Nadal, que bueno, ho vam detectar amb serveis socials, amb els tècnics, i que encara hi havia famílies i infants que malauradament doncs no podien fer un àpat calent al dia i vam decidir doncs, obrir-ho durant els períodes de vacances, continuar obert i continuar donant aquest servei a aquestes famílies que ho estan patint amb un control molt exhaustiu per part dels tècnics de serveis socials i lògicament, igual que hem fet amb la seguretat al món rural, doncs, també en aquest sentit amb serveis socials, amb els infants, doncs, també no, que almenys garantitzar-los un àpat calent al dia i així intentar ajudar no? a paivagar tots aquests inconvenients.
Bé, hem deixat pel final el que dèiem a l'inici, no? Aquesta notícia de la presa de possessió de l'alcalde de Constantí aquesta setmana com a nou president del Consell Comarcal del Tarragonès. Aquest dilluns va tenir lloc el ple extraordinari en què prenia possessió en substitució del Joan Martí Pla i bé, seguint doncs, el que establia el pacte de govern que van signar a l'inici d'aquesta legislatura al Consell Comarcal, ja li hem donat l'enhorabona, alcalde, ara, doncs no sé, a nivell de feina, ho dèiem abans a micro tancat, suposo que l'agenda encara es multiplica més del que ja sí, era.
Si tenia alguna tarda lliure, ara ja no en tinc cap, ja, no?
Ni cap però, de setmana sí. Tampoc, no? Pràcticament.
Però el que passa és que amb molta il·lusió, no? Jo sempre penso no, que si no ho faig ara, que sóc jove, pues, lògicament difícilment ho faré més endavant, no? A més, sempre sóc dels que penso que el pas per la política és una cosa temporal i de servei públic i per tant bueno, pues, va sorgir aquesta responsabilitat i lògicament ho vaig agafar pensant en dos vessants, no? Lògicament amb la meva vocació de servei públic i lògicament també amb l'equip que hi ha al Consell Comarcal, tant de treballadors comarcals com els propis consellers, no? de Junts i de Com ho guanyem, que és amb qui tenim el pacte de govern, doncs gent molt preparada, gent molt vàlida, gent amb molta experiència també, i per això vaig decidir de donar el pas endavant i al final també representar Constantí, no? Amb una institució amb molta importància. A vegades la gent desconeix no, quina és la feina que es fa des del Consell Comarcal, però bueno, aquesta serà una dels eixos també que volem durant aquests dos anys implantar, que és donar a conèixer a la gent la feina que es fa, no? Perquè és una feina que crec que és molt, molt potent, molt vàlida i que és molt necessària, no? En temes d'ensenyament, en temes de beques, de menjador, en temes de medi ambient, en temes d'urbanisme, bueno, molts temes que moltes vegades queden a l'ombra i la gent no ho desconeix, però que també és un dels reptes de donar a conèixer la feina que es fa.
Com no pot ser d'una altra manera, i com també passa amb totes les administracions locals, evidentment aquest mandat del Consell Comarcal a tots els àmbits està també molt condicionat per la pandèmia de la Covid-19.
Molt, 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 moltíssim, no? Ha sigut la prioritat, no? I des d'aquí doncs, també vull agrair no, al president, al Joan Martí Pla i Pla, l'enorme esforç que ha fet i la seva dedicació, la seva capacitat de treball, la seva generositat. És un alcalde, recordem, que és alcalde de Perafort durant ja uns quants anys i per tant, doncs, he après moltíssim, no? De com gestionar internament, intentar aplicar-ho també a això, tot el positiu, aplicar-ho a Constantí i ara, lògicament, aplicar-ho també al Consell Comarcal. Per tant, content i estic segur que farem una boníssima feina i sobretot amb aquests eixos, amb aquests objectius que ens hem marcat no, des del Consell.
Dintre del discurs de presa de possessió es tenia d'una banda la mà a tota la resta de forces polítiques en representació al Consell Comarcal per intentar establir ponts de comunicació, una mica també en la línia del que doncs, s'ha fet a l'Ajuntament en aquests últims sí. Mesos i anys, no? I sobretot apel·lava a pensar en positiu i no només amb el present, sinó també amb una visió a llarg termini. A vegades al territori hi ha aquest sentiment, no?, de vegades sí, d'un cert complex d'inferioritat, no? I apel·lava a això, no?, a aquest orgull de territori.
Sí, i a més crec que ho he comentat en diversos fòrums, no?, que falta una mica de lideratge, no?, aquí al Camp de Tarragona en general, no? Lògicament, el Consell Comarcal només tenim competències a la comarca, però sí m'agradaria agafar aquest neguit, no?, de molts alcaldes i alcaldesses i regidors i regidores amb molts temes que són puntals, no?, per al benestar de la ciutadania, com pot ser, per exemple, el transport públic, o pot ser aquest tema que hem parlat ara de les emergències en cas d'accident químic. Bueno, molts temes que veiem que trobem a faltar aquest lideratge, no?, d'alguna institució que faci aquestes reclamacions a la Generalitat, no? I des del Consell, doncs, on hem fet moltíssimes reunions a Barcelona amb la Generalitat, i esperem que durant aquests 2 anys també, doncs, tinguin resultat i continuem amb aquesta línia, lògicament, de treball i de confiança, perquè al final es tracta també de no d'ideologies, que lògicament tenim moltes diferències, però sí de confiança personal i de fixar-nos en el que s'uneix, que és el territori, que és la enorme feina que s'està fent.
Bé, doncs, alcalde, desitjar-li molta sort, molts encerts en aquesta etapa. Gràcies. Al front del Consell Comarcal. Evidentment, un orgull, no?, que un constantinenc i que l'alcalde, sí, de Constantí estigui al capdavant.
No, i a més s'ajunta, no?, que sí que ara, pues, tenim la president, un constantinenc té la presidència del Consell Comarcal, però també una constantinenca és diputada, sí, a la Diputació Provincial, no? Així que són dos fets molt positius per Constantí, i a més tots dos som gent jove i preparats, per tant crec que Constantí pot estar orgullós, no?, també dels seus regidors i regidores d'aquí de Constantí, pues, que tenim representació amb altres institucions que també són potents i importants, no? Crec que és positiu per Constantí i endavant, no? Endavant treballant i que la gent pugui veure els resultats.
Doncs sort, alcalde, en aquesta, nova etapa. Anirem acabant, alcalde, com dèiem, doncs, a les portes d'aquesta festa major, des d'aquest divendres, doncs, moltes activitats fins al diumenge. I bé, doncs, per acabar, no sé si vol afegir alguna cosa més, destacar alguna cosa més, alcalde.
Bueno, simplement agrair un altre cop a tothom que fa possible aquesta festa major, treballadors municipals, a les entitats, associacions, a tota la ciutadania en general, encoratjar-los a viure aquesta festa major diferent i compartir-la amb il·lusió i sobretot amb responsabilitat i seguretat. Sí que gràcies, agraïu-vos també la vostra tasca que feu d'informació per moltíssims mitjans, no només per la ràdio, sinó per xarxes socials, bueno, per webs, per tot arreu, aplicacions, bueno. Agraïu-vos també la vostra enorme tasca d'informació i això, no? Desitjar a tothom una molt bona festa major de Sant Feliu i res, disfrutar-la, compartiu-la, viure-la i amb seguretat.
Doncs així ho desitgem, que tothom gaudeixi de la festa major amb aquesta responsabilitat. Alcalde, ho deixarem aquí. Recordar als oients que el programa d'alcalde en directe no s'emetrà durant el mes d'agost. Sí que recuperarem la seva emissió al setembre.
Molt bé.
Per tant, doncs, farem unes setmanes d'aturada, de vacances, i al setembre, doncs, recuperarem la programació habitual i, evidentment, doncs, amb l'espai en què cada últim dijous de mes ens acompanya l'alcalde. Alcalde de Constantí, Òscar Sánchez, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Molt bona festa major i també molt bones vacances, si les té, durant el mes d'agost.
Intentarem, sí.
Gràcies,
moltíssimes gràcies.
Alcalde, que vagi molt bé.
Igualment.
Escolta Constantí Ràdio, el 97.9 de la freqüència modulada, el canal de l'emissora de la TDT i també per internet a constantiradio.cat.